Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dijous, és 21 de desembre, el dia en què estem molt pendents dels col·legis electorals. La jornada ha començat amb normalitat arreu de Tarragona. La xifra, avui a aquesta hora, clar, són els 566.341 tarragonins i tarragonines cridats a exercir el seu dret a vot. És una jornada atípica, un dia laborable per primera vegada en 37 anys a Espanya, però fins ara no hi ha hagut problemes destacats. Volem saber com ho han fet vostès, si han demanat hores a la feina, si aprofitaran l'hora de dinar per anar a votar, potser com ho viuen. Vinga, notes de veu al WhatsApp del programa 672-65-35-34. 672-65-35-34. I dit això i posem música, tot plegat, avui celebrem els 57 anys de José María Sanz Beltrán. Ell. Sona loquillo avui al programa. Els dijous tenim programa express, però des d'ara i fins la una tindrem temps de repassar tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Repassarem també la cartellera amb la Laura González. Ens avancem, perquè demà, ja saben, la loteria ens ocuparà la major part del temps. I també els proposarem un llibre d'aquells ideals per regalar, una joia il·lustrada. Es diu Tròpicos. Els acompanyarem fins al punt de la una al 93.5 al camp, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissió Sora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps, a l'Agència Estatal de Meteorologia i a l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Hem començat el dia amb alguns intervals de núvols. A més, hi ha boires cap a l'interior de Tarragona, però al llarg del matí anirà imposant-se el sol en aquest primer dia de l'hivern. Les temperatures pugen un palet avui, amb màximes de fins a 14 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, 16 a Tortosa i 12 graus a Gandesa. El vent continua suau, variable, amb una mica de vent de mestral cap al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. 566.341 tarragonins i tarragonines estan cridats avui a exercir el seu dret a vot. A Tarragona hi ha un miler de taules electorals que han arrencat la jornada a les 9 del matí amb normalitat i estaran obertes fins a les 8 del vespre. Fins ara, sense incidències destacables. Els únics problemes lleus que s'han registrat han vingut donats pel color groc. A Torredembarra, per exemple, els Mossos impedien l'entrada al local. Algunes persones que duien llaços grocs posats han pogut entrar a votar un cop se l'havien tret. Per altra banda, el groc també ha estat protagonista al punt de votació del barri de la Rabassada, a Tarragona. El president d'una de les meses ha demanat que la Junta Electoral decidís sobre la cinta groga que han triat els apoderats d'Esquerra Republicana per penjar-se l'acreditació. Finalment, la Junta ha permès que la portin i no hi veu cap il·legalitat. També la Junta ha obligat a una veïna del Catllà a retirar una pancarta de casa seva on reivindicava la llibertat dels polítics presos. Hi ha hagut una denúncia anònima i la Junta Electoral ha obligat a aquesta veïna a treure la pancarta, ja que casa seva es troba a tocar del centre cultural del poble, que avui és punt de votació. És una jornada atípica, en dia laborable, per primera vegada en 37 anys a Espanya. A aquesta hora, els candidats de totes les formacions polítiques han votat ja a Tarragona. S'espera que l'afluència de gent creixi a partir de les 2, coincidint amb l'hora de dinar, i també a partir de les 6 de la tarda. A Tarragona hi ha en joc 18 escons al Parlament de Catalunya. Tindran tota la informació puntualment aquí a COPE, als butlletins horaris, a l'informatiu de migdia i en un programa especial liderat per Carlos Herrera a partir de les 7. I terrible notícia que ens sorprenia aquest dimecres: ha mort Albert Abelló, portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona i expresident de la Cambra de Comerç. Abelló tenia 57 anys, ha mort de manera sobtada després de patir un infart. El portaveu del grup municipal del PDeCAT es trobava al seu despatx, prop del Mercat Central, quan va patir l'infart. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol, la bandera de la ciutat oneja a mig pal a tots els edificis municipals i se suspenen tots els actes oficials organitzats per l'Ajuntament i les expressions festives i de celebració. En una junta de portaveus extraordinària celebrada aquest dimecres, s'acordava també que la sessió del ple municipal, que s'havia de fer demà, s'ajorni fins al dia 28. Totes les formacions polítiques i molta part de la societat civil ha mostrat el seu condol per la pèrdua. L'enterrament d'Albert Abelló serà demà divendres a les 5 de la tarda a l'església de Sant Pau de Tarragona. Des d'aquí també el nostre condol a la seva família i amics. I encara en plan municipal, precisament en aquest darrer ple de l'any s'han de votar els pressupostos de 2018. Sabem que Ciutadans finalment s'abstindrà i permetrà, per tant, l'aprovació dels comptes municipals amb el suport de PSC i Partit Popular, les formacions que formen equip de govern. Esquerra, PDeCAT, la CUP i Iniciativa per Catalunya votaran en contra. Falta saber el posicionament d'Units per Avançar i de la regidora no adscrita. Ara fa un any, la formació taronja va votar en contra d'uns pressupostos similars al d'aquest any, segons la resta de l'oposició. En plana econòmica, les administracions de loteria constaten un descens de vendes de la rifa de Nadal pel context polític. Alguns venedors atribueixen la baixada a un boicot i molts han notat davallada de participacions d'empreses i entitats. L'actualitat política s'ha fet notar en les terminacions més buscades. Els números que contenen el 155 han tingut més demanda que mai. A la demarcació de Tarragona, una de les poques regions on mai ha tocat la grossa, les vendes pel sorteig han caigut notablement. En una de les administracions més cèntriques de Tarragona, la baixada de la Misericòrdia, calculen que les vendes han caigut un 30%. L'administradora és Maria Dolors Font.
Amb lo de Catalunya i Espanya, pues mira, molta gent s'ha enfadat i diu que no volen agafar loteria d'Espanya. I clar, pues 3 o 4 grups s'han donat de baixa. El que passa que la gent així, doncs, particular, pues claro, pues ve i ho agafa igualment, no? Perquè diu, o sigui, que tu què és? Però alguns grups s'han borrat. I diu que agafen de la catalana. Molts que agafen de les dues i molts, mira, que agafen només l'espanyola, vull dir que hi ha de tot, però sí que una miqueta s'ha notat.
A Reus, a la concorreguda administració de loteria de la Pastoreta, també moltes associacions en guany han deixat de fer talonaris, altres han retornat força a loteria. Les participacions representen un 30% de les vendes. L'Òscar Bausà, l'administrador de la Pastoreta, no creu que les entitats que han volgut fer boicots s'hagin abocat en massa a la grossa de cap d'any.
A veure, que havia repercussió ja ho teníem clar, no? Perquè a mesura doncs, que o s'anulen les comandes o veus una mica recollida el tarannà de la gent, els comentaris que et fan, doncs ja saps que hi haurà una repercussió a la baixa. En tota la campanya han anat un 5% avall i ara que fem la recollida d'aquestes participacions que estaven pel carrer, doncs jo crec que s'anirà cap al 10, de 10 al 15%.
Encara en plan econòmica, Salou aposta pels resorts per captar més turisme i projecta 4 que tindran 2.000 habitacions. El nou pla urbanístic aprovat per l'Ajuntament de manera inicial es reforça aquest aspecte per fer créixer l'oferta turística, comercial i d'oci a la part nord de la ciutat. El pla inclou 4 grans complexos hotelers, zones verdes, piscines i equipaments, també una ciutat esportiva, un centre de negocis i un centre comercial, restaurants i locals de nit. A l'altra banda de la zona coneguda com Emprius Nord es projecta també una part residencial amb 150 habitatges. Segons l'alcalde de Salou, els complexos hotelers seran de planta baixa i 4 pisos, un model nou que no existeix ara mateix a Salou i que, creuen, farà créixer l'oferta turística al que es demana ara mateix. Segons el consistori, diversos operadors hotelers i comercials ja han mostrat el seu interès en el projecte i, d'altra banda, pel que fa a l'ampliació de la planta hotelera al municipi, Granados ha explicat que es manté l'interès de Hard Rock per implantar-se al CRT i que les notícies relatives al desenvolupament del projecte són positives. La Universitat Rovira i Virgili oferirà el primer màster íntegre sobre cotxe elèctric a Espanya a partir del curs vinent. Els estudis els dirigirà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i està pensat per alumnes que estiguin doctorant-se, els que hagin cursat enginyeria electrònica, mecànica o química o els que ja treballen al sector de l'automòbil. Part del professorat seran experts d'empreses com Idiada, a Santa Oliva, Seat, Lear o Tesla. El màster serà d'un any de durada. Per ara s'ofereixen una vintena de places. L'obertura de matrícules es faria al mes de juliol. Un apunt de successos: detingut a Tarragona un lladre multireincident que fugia conduint un cotxe robat. Quan els agents el van intentar aturar, aquest va fugir accelerant bruscament i va acabar encastant el vehicle que conduïa contra un altre cotxe aparcat a la plaça Imperial Tàrraco. Té 25 anys, els Mossos li imputen un presumpte delicte de robatori, furt, d'ús de vehicle i un delicte de resistència a l'autoritat. Tenia pendent una ordre de detenció del jutjat de Valls. Acumula 41 detencions, la majoria per robatoris. I el Santuari de Misericòrdia acollirà la representació de la peça del cant de la Sibil·la just abans de la Missa del Gall, la nit de Nadal, per primera vegada a Reus. El cor de Capo de Tarragona interpretarà el cant. La representació començarà cap a les 11 de la nit. A Tarragona també es podrà veure i escoltar a la catedral. En aquest cas serà de la mà de la soprano Marta Mateu i de Xavier Pastrana, que aquest any ha escrit, a més, una darrera estrofa en què incorpora la melodia del cant dels ocells. Un breu apunt d'esports: el Reus ha caigut per golejada davant el Córdoba, tanca 2017 encaixant un 5-0 i col·locant-se cué a la taula. Són les 12:33 minuts, 2 minuts de publicitat i continuem.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Este jueves 21 de diciembre, Cataluña vive un momento histórico. Y 13 te lo contará en directo. A partir de las 8 de la tarde, conexiones con las sedes de los partidos, con todos los protagonistas. Análisis de los sondeos,
el ex vicepresidente catalán,
los resultados finales y los posibles pactos de gobierno. El Cascabel, especial elecciones catalanas.
Y junto
con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El jueves, en 13.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta celebrar la Navidad.
Sí, con muchos regalos.
Me gusta elegirlos uno a uno.
Sí, pero no ir luego con tantas bolsas que no caben en la mano.
¿No conoces la carta de compra del Corte Inglés? Vas comprando y luego los recoges todos, bien empaquetaditos, donde quieras.
La Navidad es para disfrutarla.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Hi ha unes quantes sintonies al llarg de la setmana que m'encanten, eh? I algunes ja vol dir que quasi bé no he de saludar, que apareix per aquí una veu.
Hola.
Hola.
Hola, Ricard Álvarez, com estàs?
Estem avui a dijous, diria jo.
Estem a dijous, sí. No ens hem equivocat, ni tu, ni jo, ni els oients, perquè és dijous. Però com que demà és aquest dia estrany de la loteria...
Sí, és el gran dia de la loteria.
No hi ha programa normal, clar, no podíem deixar de parlar de cine, no?
Deixa'm que trenqui una llança amb el dia de la loteria. Sí, està perfecte tenir salut, correcte. O sigui, sí, és la meva prioritat. Però a més a més,
si ens toquen,
jo
si ens
toquen un pessiguet, tampoc no vull una milionada, a més ens entenem. Però escolta, allò, una coseta de 5 xifres ja estaria bé.
Home, jo t'anava a dir, una milionada sí que la vull, a veure, tampoc ens hem d'enganyar.
Home, a veure, sí, si cau, cap problema,
si
no?
Cau,
però em refereixo que
no
tampoc...
No direm que no.
No aspirem amb això.
No.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
Per cert, has comprat algun dècim, alguna loteria, Laura, per demà?
Jo no.
No, però així com no, t'ha de tocar?
Si em toqués faria una pel·lícula.
Però com t'ha de tocar si no jugues?
Jo jugo a la grossa, a cap d'any. Ja veurem.
Ah, bueno, però, vale, però és igual, en què estàs jugat? A l'altre.
Sí, perquè vaig veure un número que acabava just amb el meu any de naixement i vaig dir, mira,
El compro.
El compro.
Me lo llevo.
Les quatre xifres, sí, les dos, una...
Les tres últimes xifres.
Les tres.
La primera era 69. 69-897.
897.
Per favor. Ai, no, per 987.
Que ara t'anava a dir... Que...
M'he fet un segle més vella.
Estava ben conservada.
Sigui el que sigui, però que toqui, que toqui a gent que li faci falta, que estigui molt repartit.
Això és un tòpic, que toqui a tothom, escolta.
Però és veritat. No, home, no, que toqui més a la gent que li fa falta, Ricard. Això no és un tòpic.
A tu et fa falta?
Home, sí.
Bueno, pues així si ens incloiem a la gent... A
veure, jo sí, perquè vull retirar els meus pares de treballar i m'ha de tocar.
Jo també sobrevic, però també em fa falta. Està...
Jo vull només perquè, per poder retirar els meus pares.
És una... Bueno, a veure, no perquè sigui més bonic el que vulguis, et tocarà més.
Ja ho sé,
a més, si portem, hi ha un número que el portem el mateix.
Això sí, igual, mira.
Si t'ha de tocar, que toqui aquell.
Mira, demà, si hem de fer mitja hora de programa, si ens ha tocat, no la farem.
Bueno, va, Laura, que ja estrenes, tot i que hi hagi loteria, eleccions i tot, oi?
I tant. Tenim estrenes com l'última de Woody Allen, per exemple, Wonder Wheel.
Ah, i ara ja?
Sí, està ambientada als anys 50 a Coney Island, que és una península que surt de Brooklyn, a Nova York, i que abans era una illa, amb platja i tot, i un parc d'atraccions. I bueno, va sobre un jove, que és el Justin Timberlake, que treballa en aquest parc d'atraccions i que ell vol ser escriptor. I llavors explica la història d'un home, que és l'operador del carrusel del parc i de la seva esposa. Llavors, bueno, el senyor aquest té problemes amb l'alcohol i bueno, la parella passa per una crisi i llavors... per a colmo, pues, també arriba la filla d'aquest senyor que està fugint d'una banda de mafiosos. I m'agrada perquè surt Juno Temple.
Yo soy Ferdinand. Al verme piensas que qué grande soy, que no hay miedo. Piensas, menos mal que no está en una cacharrería.
Oh, no. Doncs bé, aquest és un tall de Ferdinand, que és l'altra estrena que tenim aquesta setmana, que és d'animació.
Que per ser a Lleida l'estrenem amb Cadena 100, eh?
Sí, molt bé, bueno, quina aquí sort. Ferdinand s'ha presentat ell mateix explicant bueno, pues que és un toro enorme i que, bueno, que té un aspecte i que la gent el jutja pel seu aspecte. Perquè, clar, a mesura que va créixer i fent-se fort, doncs hauria de canviar també el seu temperament, però no, és un torito bueno, ¿vale?
Sí, un torito sí. Bravo. Un torito bueno.
No, bravo no ho és gaire, pobret. Però bueno, està basada
ara m'ha vingut la idea de que aquí haguessis hagut de ficar una altra música.
No, aquesta també està bé.
La del Fari, no? No era el Fari?
Clar.
El Torito.
Sí, però m'ha agradat més aquesta, que és de la banda sonora del Gato con Botas.
Sí.
Doncs bé, un dia arriben uns homes buscant un toro això ràpid i feroge i per equivocació pues, s'emporten al Ferdinand a les corrides de toros de Madrid. I bueno, està basada en un curtmetratge de Disney que va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge d'animació l'any 1938. Ferdinand el Toro.
Molt bé.
I bueno, parlant de remakes i coses així, tenim Tiger está vivo. És una pel·lícula índia, és la segona part de Tiger Agente Especial, que és una pel·lícula d'acció. No te desperdici, eh? Jo he vist els tràilers i em penso que la buscaré i la veuré.
Ah.
La primera part és del 2012 i va sobre un espia que durant una operació a Dublín s'enamora doncs, d'una noia que al final resulta ser una espia del Pakistan. Llavors Tiger i Zoya, que és el nom de la noia, decideixen enganyar les seves agències doncs, per viure el seu amor. La presentació de la segona pel·lícula, que és la que estrenen aquest divendres, és la següent. Puja'm la música, que així li dono drama. En el oscuro mundo de la inteligencia y el espionaje hay sombras sin rostro y rostros sin nombre. Los gobiernos libran batallas a través de estas sombras, soldados de lo desconocido. Las batallas no tienen reglas, no hay límites. Nadie en el exterior sabe lo que pasa en estas organizaciones secretas. Toda la información es guardada en nombre de la seguridad nacional. Pero algunas historias escapan de los archivos, guardados ferozmente clasificados. Historias que se convierten en leyendas. Esta es una película sobre una de esas historias. Una historia que se habla solo en susurros. Una historia que sacudió los cimientos de este mundo oscuro. Pero al igual que todos los informes que salen de este mundo incierto, nadie va a confirmar los hechos. Puede o no haver ocurrido.
Si no hi vols anar, Ricard, després d'això...
No, no.
És una pel·lícula índia d'acció que barreja una mica la coreografia bollywoodiense amb les arts marcials, l'acció, molta gasolina i explosions.
No és animació, no és un tigre.
No. És una pel·lícula d'acció pura i dura. I jo, t'ho juro, veia el tràiler que duré 3 minuts i mig i no podia treure els ulls de la pantalla. És magnètic total. Pel·lícules índies d'acció, és tot un terreny per explorar.
Home, per alguna cosa són la major indústria del món, de cine.
Sí.
Ojito.
A veure cap on anem.
Doncs anem a Jumanji. us en recordeu d'aquella pel·lícula,
sí,
dels 90? Doncs bé, continuem amb segones parts. No es tracta d'un remake aquesta, sinó d'una modernització del que avui en dia ja és quasi un clàssic familiar del cinema d'aventures. Avui en dia els nens i les nenes doncs, no juguen més a videojocs que a jocs de taula, pretext del qual s'han servit per fer aquesta nova versió. Quatre adolescents doncs, són absorbits per un videojoc i es converteixen en els avatars dels personatges arquetípics. En aquest nou món doncs, viuran múltiples aventures mentre busquen com poder sortir del joc i tornar al món real. Aquesta pel·lícula ha dividit la crítica. Hi ha gent que diu que està molt bé i hi ha gent que diu que no calia. Jo, per mi, penso que pot estar bé.
Sí, però no és un Jumanji 2.
No és un Jumanji 2.
És un altre Jumanji.
Sí. Sí, sí, però bueno, la idea és similar.
És un remake, no, no una continuació.
No, no.
Sí, tampoc no és un remake, no? Perquè clar, a l'altra pel·lícula vèiem el que passava al món real quan les criatures de Jumanji sortien del joc. I en aquesta són els personatges els que entren dintre el món de Jumanji. Ah, i podrem descobrir pues, allò que va viure el Robbie Williams, el seu personatge, allí dintre, no? I ara ho descobrirem. Doncs bé, hi ha gent que diu que pot estar bé. Jo la veuré. Mira, me fa gràcia veure el The Rock i el Jack Black fent una mica el pallasset. També tindrem una gran estrena que es diu Una vida a lo grande, Downsizing. És una comèdia dramàtica de ciència-ficció que juga amb un argument molt original. Hi ha una tecnologia pionera que permet reduir els humans a éssers diminuts del tamany d'un dit. I clar, doncs tenen un món sencer a mida, ple de luxes i fent un consum ínfim de les matèries primeres que ofereix el planeta Terra. Llavors Paul, que és el Matt Damon, bueno, és un home que se n'adona de que aquesta manera, encongint-se, doncs gaudiria d'una vida millor. Així que decideix sotmetre's al procés de reducció.
Ui.
Pot ser molt original.
Però no és un cariño encogido a los niños.
No.
Se encongeixen els mateixos i, claro, pues, jo què sé, pues, una botella de vodka, per exemple, però
fins aquí
pues, dona
la sinopsis està molt bé. Segur que surt el dolent de torn.
No, és una pel·li una mica més...
No?
Jo crec que...
És comèdia.
Veu més inclús d'Hormiga Z, us en recordeu,
sí, sí,
allò
sí.
Que es veia tot supergran i ells eren formigues, doncs una mica veure el món des d'aquesta perspectiva, no?
Venga.
Tindrem també La Cena. És una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Herman Koch, no sé si la vau llegir, va sobre... Jo sí la vaig llegir, i intentaré desvelar-vos el menys possible, ¿vale? Són dos matrimonis que queden per sopar en un lloc super exclusiu i per parlar d'un tema en concret. No diré el tema perquè llavors per tota la gràcia, ¿vale? Conforme vas avançant en la narració, doncs endevines que els dos matrimonis en realitat són familiars, però les seves vides són molt diferents, així com les seves idees sobre la educació i la comunicació. I hasta aquí puedo leer, perquè
vale.
Si no ja us la destripo. Veurem, a veure què tal.
Veurem. El que jo he vist és Coco.
Què tal?
Ah, sí?
Oh, fantàstica.
Sí?
L'heu d'anar a veure, eh?
Me la recomanes?
Molt. Molt. Ara bé, també us aviso que posen abans de Coco el curt de Frozen, que és el curt més llarg de la història, que se'l podrien estalviar.
El de Olaf, no?
Sí.
És com el de Olaf.
Sí, Olaf i les Navidades o algo
no
així.
Calia,
no
calia això. Això els el podria haver estalviat. Jo m'estava desitjant que s'acabés allò ja, per veure la pel·lícula.
Però Coco bé, llavors,
Coco molt bé, fantàstica.
A veure, Laura, te deixo 10 segons perquè sé per que tens el documental de la setmana.
Ah. Sí, L'Essa Humanidad, es diu. És un documental una mica durillo, però necessari i prou atrevit. A la gent jo crec que no li vindrà massa de gust veure en els temps que corren, però bueno. Mira de
home,
donar
no animis tant, que la gent així no hi anirà.
Bueno, és un documental que mira de donar veu i visibilitat a les víctimes del franquisme, amb un recull de testimonis i entrevistes, i així combatre una mica la indiferència per una part de la societat, restablint un dret a la memòria històrica, així com recordant, en el marc d'una jurisdicció universal gairebé utòpica, on es reconeguin doncs, la violació dels drets humans i la indefensió de les víctimes. És una mica... Bueno, és complicadillo el tema.
Pues Laura González, ¿quina pel·li vas a veure aquesta setmana?
Doncs no ho sé, la veritat és que...
Ferdinand, demà que et convido...
És que no estic a Lleida, és el problema.
Ai. No et convido, res.
Jo crec que aniré a veure Downsizing, Una vida a lo grande.
La setmana vinent parlem, encara que és una setmana així estranya, però vaja.
Però jo estaré aquí donant-vos les estrenes.
Ai, així m'agrada, Laura.
Gràcies, Laura.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Adéu.
Per cert, Mònica, demà no tenim Nacional 240.
No, demà no, perquè demà
ni dilluns,
tenim loteria. No,
ni
després,
dimarts.
No, perquè ve Nadal, ve Sant Esteve, però
sí,
escolta.
I ja fins a l'altre divendres.
Fins l'altra setmana, però que passeu molt bones festes.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66, Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta les desea felices fiestas.
Este año la Navidad está en Buró Vallé.
Regala ilusión a precios bajos con tecnología, impresoras, mochilas, manualidades.
Smartband con pulsómetro, 36,90€.
Llave USB Fantasía, 16 GB, 7,90€. Si quieres precio, variedad, primeras marcas y buenos consejos,
Buró Vallé. Los regalos de estas fiestas a precios bajos.
Consulta tu tienda en burovallé.es.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed.
Continuem amb més temes al programa. Aquests dies els volem donar idees també per als regals de Nadal i com a grans amants de la literatura que som al programa, doncs per què no regalar llibres, no? Tenemos que regalar muchos más libros esta Navidad y por eso hemos seleccionado algunos muy especiales estos días en el programa que les iremos recomendando. El primero de esta serie es Trópicos, el principio al final del viaje. Y detrás de esta historia y de estas ilustraciones está Naranjalidad. Ella es Beatriz Ramo. Beatriz, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Hoy en este programa somos grandes amantes de los libros y decía yo que son un gran regalo. Y en este caso, un libro ilustrado además es un plus porque es regalar una obra de arte, ¿no?, en formato libro.
Sí. Al final son 200 ilustraciones, básicamente nuevas, totalmente, pues que nos han publicado en redes sociales, etcétera, y que al final, pues cada una tiene un montón de horas de trabajo y mucho mimo.
Uh-huh. Se nota. Tenemos que decir, lo tienen ya en las librerías, además, está publicado con Lumberg. La verdad es que yo cuando me llegó dije, madre mía, o sea, porque de entrada es una explosión de color, ¿no?
Sí, la portada es potente, ¿eh?
Sí. Ahora colgaremos una foto en Twitter, además, es muy potente, hay mucho color. Yo decía, tenemos ilustraciones y también hay una historia escrita, ¿no?, que nos relatas en Trópicos. ¿De dónde surge esta historia que nos cuentas con imágenes y con letras?
Bueno, es una historia un poco autobiográfica, no 100%, pero siempre tiene como un pozo de realidad bastante, bastante grande. Y al final es la historia como de un viaje, ¿no?, pero no solo un viaje físico y real, que realmente la protagonista hace un viaje, ¿no?, coge un avión literalmente, pero sí. Más que eso yo diría que es como un viaje un poco metafórico, ¿no?, a través como de los de las etapas de pues, y los rituales que hay que llevar a cabo para cerrar un proceso de tu vida y empezar otro nuevo.
Uh-huh. A mí me ha dado la sensación que es un diario de viaje, ¿no?, de alguna manera, del viaje que emprende la protagonista, el físico y el personal.
Sí, eso es. Pero más que, o sea, es un diario de un viaje, pero no es una guía de viaje en el sentido de que realmente no, lo importante no es dónde está, claro, o lo que está viendo, sino la gente que va conociendo, pues las experiencias que vive, etcétera.
Uh-huh. Además, con la historia, decía, en los libros ilustrados, ¿no?, tenemos la suerte, pues, que tenemos muchos más inputs, ¿no? No es solo las letras, sino que además con las ilustraciones y los colores nos ayudas, porque de hecho el viaje empieza gris y se va llenando de color, ¿no?
Claro, es que la historia es un poco pues cómo la protagonista se da cuenta de que algo en su vida no encaja, algo no le gusta, entonces todo tiene como una aura un poco más, yo no diría tenebrosa, pero sí como oscura, pocos colores, ¿no? Más grafito,
triste,
lápiz,
¿no?
Sí, y poco a poco como ella va despertando, va cambiando, va mejorando, y entonces pues eso se traduce también en el estilo del dibujo, que empieza a coger color, acuarela, mucha vegetación, y todo al final acaba como en un tono mucho más alegre.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo de crear este Trópicos, porque tú habías pues hecho muchísimas ilustraciones, campañas, ¿no?, publicitarias, pero es el primer libro. Entonces, ¿cómo ha sido un poco el proceso de crearlo?
Primero te llega el momento de pánico de que te dicen haz lo que quieras, como tú quieras, y no, o sea, la página en blanco, pero en plan a lo bestia, porque no es una, son 200. Y luego una vez que pasé ya un poco después ese proceso de shock, de jolín, me dejan que cuente lo que quiera, a ver cómo lo hago, pues son muchas horas de trabajo. Yo empecé sobre todo por el texto, porque era lo que más me preocupaba, porque yo no soy escritora ni pretendo serlo. Entonces uh-huh. dije, venga, voy a empezar por lo duro para mí, que es el texto, que esto me ayude a pues un poco a enlazar, a aclararme ideas. Entonces es lo que le digo yo siempre a mi editor, que yo llegué, vomité el texto, que eran un montón de cosas que yo tenía pues dentro medio pensadas y demás. Una vez vomitado el texto, pues un poco el proceso de ordenarlo, y a partir de ahí me puse a dibujar. O sea, realmente fue como un proceso muy ordenado, cosa que es raro en mí, porque yo soy bastante, bastante caótica. Pero en este caso fue eso, texto, y además en muy poco tiempo se escribió todo el texto, y luego pues a lo mejor 6 meses, diría yo, de trabajo intenso de dibujar.
Uh-huh. Y para aquellos que no conozcan tu trabajo como ilustradora, ya sé que definirse a uno mismo es muy complicado, ¿no, Beatriz? Pero ¿cómo les contarías a los que no hayan visto, por ejemplo, el libro o tus ilustraciones, ¿no? Porque trabajas mucho con lápiz y con acuarelas, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que mi trabajo se centra sobre todo en retratos de personas, porque al final lo que me interesa mucho es captar la mirada, las expresiones de la gente. Entonces siempre tiene como una base muy, en ese sentido, muy humana. Y luego a partir de ahí pues siempre surgen elementos que le acompañan, que hacen un poco guiño a la metáfora que se cuenta en el texto o representa la idea que se pretende explicar. Entonces siempre es como la base humana, que suele generalmente ser a lápiz, uh-huh. aunque al final del libro, como va cogiendo todo color, incluso ya empieza a ser también acuarela, y todos los elementos que lo rodean, que suelen ser los que aportan el color, ya son acuarela, acrílico, lápices de colores, todo como más, técnica un poco mixta, diría.
Uh-huh. Oye, ¿y las ilustraciones que aparecen en este Trópicos, las tienes tú guardadas como oro en paño, todas las originales?
Las tengo todas, sí. Lo que pasa es que algunas tienen una base un poco de o sea, la base real, y luego tienen un toque digital. Entonces hay algunas que se quedan así como un poco, no es la realidad, pero hay otras que sí que están desde el principio hasta el final hechas a mano, y esas las tengo ahí guardadas en una carpeta gorda, y algún día las sacaré a la luz.
Has dicho una cosa que de hecho te lo quería preguntar, me decías, me fijo mucho en las miradas, y es verdad que vas pasando las páginas, hay algunas de las ilustraciones que realmente es que te atrapa, porque dices, madre mía, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser esta profundidad?
Gracias, porque eso es justo lo que yo quiero. O sea, lo que me interesa es el que te miren, el que te estén expresando algo los dibujos que haces. A veces no miran directamente al lector, tienen la mirada desviada o hacia abajo, etcétera, pero cuando miren de frente o de lado, pero que te estén mirando a ti, que tú sientas que te están mirando y que te están diciendo algo. Eso es lo que yo pretendo. O sea, uh-huh. que gracias.
Lo has conseguido. A mí me gustaría saber qué sentiste tú, porque a mí cuando me llegó el libro y abrí el sobre, primero lo que decíamos, ¿no? La portada es muy potente, muchísimo color, ¿no? Este verde que te clava, ¿no? Exacto. Cuando tuviste el libro por primera vez en las manos, a ver cuál fue la sensación.
Pues es raro, ¿eh? Porque tú imagínate, llevas viendo la portada y los dibujos durante casi un año, y luego te llega la realidad, y es una mezcla muy rara, en el sentido de, o sea, de emoción, de es que no sabía, te quedas un poco en shock, diría yo, ¿sabes? O sea, no es que me llegara y diera saltos de alegría, sino que me llegó y me quedé mirándole, él me miraba a mí, nos quedamos así 10, 30 segundos, y dije, bueno, pues aquí está.
Ya lo tenemos.
Ya está.
Ya lo tenemos, ahora lo tienen en las librerías, yo creo que quédense con el nombre, Trópicos, el principio al final del viaje, pero vamos, les va a atrapar la portada en cuanto lo vean, porque es eso, ¿no? Tú lo vas a mirar, pero el libro es como que te mira, o sea, es una cosa, una sensación muy, muy curiosa. Lo tienen publicado con Lumberg Editorial, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho las ilustraciones, pero la historia, ¿no? Vas como mudando la piel con la protagonista. Cuando va avanzando, ¿no? Ves ese cambio que, bueno, pues los cambios no siempre son fáciles, pero acaban siendo positivos, ¿no? Siempre.
Sí, siempre.
De alguna manera.
Algo positivo, siempre, sí.
Doncs aquí tienen el llibre. La recomendació d'esta setmana és este Trópicos, que habla de esa transformació, d'este mudar la piel, de los cambios, lo tienen las librerías. Siempre acabo preguntando, Beatriz, ¿qué lee la escritora en este caso? Porque aquí eres ilustradora y escritora. ¿Tú tienes libros estos días sobre la mesilla?
Pues mira, justo me estaba releyendo La insoportable levedad del ser, que me lo leí hace un montón de años, y dije, venga, es el momento de releer. Un clásico, sí.
Pues sí, siempre que hay que volver a los clásicos en algún momento. Pues mira, sí. Milán Kundera es lo que tiene ahora Beatriz sobre la mesilla. Yo tengo Trópicos, ¿eh? El principio al final del viaje, ya saben, una opción fantástica porque es una joya, es un libro joya de los que yo digo que da gusto regalar. Beatriz, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Oye, acabamos con suena Eddie Vedder, ¿eh?
Sí,
que suene
que
fuerte, ¿no? Que suene fuerte. Venga,
suene
hasta fuerte. Luego.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
Restaurante El Álamo desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Abierto para Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes, con unos menús inmejorables, en el mejor ambiente desde 38 euros. Y después, baile. Una gran fiesta para toda la familia. Restaurante El Álamo, 40 años al servicio de nuestros clientes. Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcobendas.
Es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tengáis tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Iñaki Gabilondo, que está a
punto.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Perquè la ràdio és màgia, a Cope Tarragona de vegades passen coses com aquesta. Un minut i arribarem al punt de la una, ho farem amb música, amb la nostra cançó del dia. Avui sona Loquillo, ja saben, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, després la neu a la COPE i tota la informació d'aquesta jornada electoral. Recordin, a partir de les dues a l'informatiu també de Catalunya i, com no, amb un programa especial a partir de les 7 de la tarda, dirigit per Carlos Herrera des de Barcelona. Nosaltres tanquem la paradeta per avui, ens retrobem demà després del sorteig de la loteria. L'han de seguir a partir de les 9 aquí a COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio i acabin de passar bon dijous.